entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella.
El tema s'anomena Camionero, és de Roberto Carlos i ens va bé per recordar que el Ministeri de Transport aclaria fa uns dies que tot el transport de mercaderies és un servei essencial. I ens preguntem què passa si tenen una pana els transportistes i han de reparar el camió, la furgoneta, el cotxe, i què es recomana per mantenir el nostre vehicle en bon estat si no el fem servir durant setmanes. Són preguntes que les podem adreçar tranquil·lament al senyor Ramon Casas, que és secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils i també secretari general del Gremi de Tallers de Barcelona. Senyor Ramon Casas, bona nit i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Imagino que si les mercaderies són essencials, també deuen ser els serveis de tallers de reparació de vehicles, no?
Correcte, així mateix ens ho va decretar el propi ministre de Transports amb una ordre del dia 19 de març i que ens va posar com a servei essencial per atendre precisament amb aquests vehicles que estan autoritzats a desplaçar-se i amb aquells serveis essencials doncs per dotar de mercaderies amb aquests tendes d'alimentació i personal sanitari, etc.
Però m'imagino que no són el mateix nombre de tallers que hi ha habitualment, no? Quants n'hi ha de disposats ara mateix a solventar urgències?
Aviam, els tallers de vehicle industrial pràcticament tots estan prestant els seus serveis amb absoluta normalitat amb aquells transportistes que en tenen necessitat. Pel que fa a la resta de tallers, doncs els que tenen vehicles d'emergències, diguis vehicles de Mossos d'Esquadra, de policia local, d'ambulàncies, bombers, etc., aquests evidentment tenen un contracte que va sortir per licitació pública i tenen assumit el compromís de prestar aquest servei. Per tant, tots ells ho estan fent amb absoluta normalitat dintre de l'estat amb el que ens trobem i que enteneu que de vegades no és fàcil. I el que tenem, bàsicament, són urgències, és a dir, una avaria d'un vehicle que s'ha de seguir desplaçant, doncs intentem donar-li solució. També ens trobem amb un problema afegit, que és la falta de subministraments, perquè tenim moltes botigues de recanvi que han tancat les seves portes i és de vegades més complicat obtenir les peces que necessitem per fer la reparació. Però el que són avaries típiques del desplaçament normal s'atenen amb absoluta normalitat.
Per tant, el problema és més amb el subministrament que no pas amb la mà d'obra disposada, no?
Correcte.
I quines són les reparacions més habituals, en aquest cas les urgents?
Aviam, bàsicament són problemes punxades, punxades de roba, que evidentment s'han de canviar els pneumàtics, trencades o de vegades trencades de les llunes del cotxe per algun tipus d'impacte i avaries elèctriques, bàsicament.
I com porten aquesta situació vostès?
Home, molta preocupació, sincerament. preocupació perquè som un sector que, com bé diem, doncs el Ministeri ens ha reconegut com a servei essencial per garantir aquesta mobilitat, però, per altra banda, això ens deixa en una situació complexa. Penseu que la major part d'empresaris són petites o microempreses constituïdes per molt d'autònom i que amb aquestes condicions doncs els ajuts públics del govern doncs ens dificulten el poder accedir amb aquests ajuts i, per altra banda, bàsicament el que ens proposen és augmentar el nostre endeutament. És a dir, ens donen uns avals, unes línies de crèdit, que l'únic que aconseguirem és incrementar el nostre deute.
És a dir, vostès estan donant el servei que cal perquè el país segueixi funcionant amb aquests serveis mínims, però alhora estan perdent molts diners.
Clar, evidentment, si vostè compta que la mobilitat s'ha reduït en un 80%, com diuen els propis Servei Català del Trànsit, doncs contra menys circulació hi ha menys avaries hi ha. Nosaltres ja estem disposats a atendre aquests serveis essencials, però entendreu que no és necessari que 12.000 tallers que tenim a Catalunya estiguin oberts per prestar aquest servei. Els que no poden obrir, doncs tenen dificultats de facturació perquè, evidentment, no s'espatllen cotxes tots els dies.
I les, diguem que les ajudes previstes pel govern no les veuen clares, vostès?
Home, d'entrada, el fet de que nosaltres tallers que tenim una plantilla relativament per nosaltres gran, de 14-15 persones, doncs aquests senyors es troben amb una dificultat per poder presentar, per exemple, un ERTO per força major, perquè no existeix la força major, o si més no s'ha de justificar molt bé perquè te la puguin concedir, i les altres opcions que ens queden és anar a un ERTO per causes productives i amb aquest ERTO seguim assumint una part del cost social que té l'empresa envers els seus treballadors, en la qual cosa, si no tenim ingressos i l'únic que estem generant és despesa, doncs ens dificulta molt poder continuar i posar en compromís la continuïtat d'aquestes empreses. Vull dir, penseu que a Catalunya el nostre sector està donant treball a 52.000 famílies.
Com a secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils, què voldria aprofitar per dir als oients i a les autoritats que ens puguin estar escoltant?
Home, jo amb els oients transmetre'ls la nostra responsabilitat perquè aquests serveis essencials estiguin en bones condicions de funcionament i és el nostre compromís i estem complint amb aquest compromís i no hi ha cap problema, o nosaltres almenys no ens ha arribat cap problema per part de cap autoritat que s'hagi queixat de que no té un taller per poder-lo atendre. I de cara a les autoritats, doncs, que pensin també en aquestes petites empreses, en aquestes petites i microempreses que tenen unes necessitats concretes, que han de fer front a uns pagaments ara a final de mes de les nòmines dels seus treballadors, de les cotitzacions a la Seguretat Social i la cotització d'autònoms, i que el dia 20 del mes que ve han de fer front a un pagament d'uns impostos, i que la solució que ens donen, que és exclusivament d'endeutar-nos més amb diferents tipus de línies de préstec, encara que sigui a interessos baixos, no és cap solució, perquè l'únic que fem és allargar el deute per més endavant. I més endavant no sabem com això arrencarà, ni en quines condicions, ni com canviarà els hàbits de consum dels consumidors.
És a dir, que els serveis essencials estan coberts, però pateixen per les solucions que els dona el govern.
Correcte.
Doncs jo, abans d'acomiadar-nos, també m'agradaria demanar-li algun consell pels oients que tenim el cotxe parat, no? I dius, a veure si ara tindrem que, quan anem allà a engegar-lo, no funcionarà.
Feu bé, perquè sí que és cert que s'ha de mantindre una certa precaució. Una llarga temporada amb el cotxe aturat doncs no li és cap benefici. Llavors el que aconsellem és que com a mínim es vagi posant en marxa de tant en tant. Cada 10 dies podeu posar-lo en marxa. Si us és possible i disposeu d'un pàrquing, inclús fer un petit recorregut per dintre del pàrquing, perquè les bateries al final doncs es poden acabar descarregant. Els pneumàtics també patiran, perquè el fet d'estar estacionats i en un lloc parats, doncs perden pressió de les rodes. Vigileu quan agafeu el cotxe de nou i possiblement reviseu que la pressió dels pneumàtics és la correcta. I els que potser ho tenen més difícil són els que tinguin aparcat el cotxe al carrer, perquè el fet d'estar sotmesos al fred, aquests dies de pluja, la humitat, etc., doncs pot malmetre algun element electrònic, com podrien ser, per exemple, doncs, els aixecavidres, que és un motoret electrònic que, si agafa humitat i es queda ressec, doncs podria ser que quan el volguéssim anar a fer servir doncs no funcionés. Quan és convenient doncs anar-los fent servir a poc, anar-los baixant, escalfar una mica el cotxe i usar-los, simplement.
Ens ho diu Ramon Casas, secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils i també secretari general del Gremi de Barcelona. Per tant, parla per tot Catalunya, per tota la ciutat. I no sé si ens deixem alguna cosa més ara que som en antena.
Jo, per la meva part, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar amb vosaltres, de compartir aquesta estona i desitjar a tothom molts ànims per superar aquesta difícil situació i doncs, el meu record a totes aquelles persones que han patit, malauradament, doncs, el traspàs d'algun familiar o d'alguna persona propera.
Gràcies pel servei que donen des dels tallers assistencials. No hem parlat de si s'han de prendre mesures molt, molt rígides per dir que de protecció, que m'imagino que sí, no?
Sí, és evident. Vull dir, aquests tallers que estan oberts, penseu que el vehicle que ens arriba no sabem qui ha estat portant-lo, no sabem si aquesta persona estava contagiada o no, i per tant mirem de mantenir les precaucions que el propi Ministeri de Sanitat doncs, ha publicat. Posem plàstics en els seients, posem plàstics en els volants, tot allò on anem a tocar, mira que estigui ben protegit, i en alguns casos, hi ha alguns tallers inclús que fan la neteja i la descontaminació del vehicle amb aparells d'ozó.
Sí, que ja n'han parlat aquí a la nit, aquests aparells. Doncs, Ramon, reitero l'agraïment per tot el que suposa que puguem seguir mantenint abastides les superfícies, no, els supermercats, i és gràcies als transportistes i als tallers amb els professionals corresponents que estan allà a punt per si s'ha de canviar una roda, no, o canviar una bateria, per dir-ho així.
Això mateix, sí senyor.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.